Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma. Com aneu tots? Com va tot?
Avui,
hola, Marc.
Avui un episodi old school, eh?
O sigui, old school, sí, perquè estem tu i jo.
A més, ja portem 10 minuts fent el programa, tot i que no s'estava gravant, perquè tu i no posarem...
Aprofitem.
O sigui, a veure, tu i jo no sabem parlar sense fer un mossega a la poma. O sigui, ens trobem pel Passeig de Gràcia i als 30 segons estem fent un mossega a la poma.
Sí, perquè fixa't que bueno, potser en moments determinats no, però en general les preguntes que jo et faig o les preguntes que tu em fas, les respostes són guionades.
Sí. Hòstia, després de 17 anys. Sí, que... Després de 17 anys,
tio, ja ens surt així.
És com ens comuniquem.
És guion friendly, tio.
Bueno, hi havia l'altre dia vaig veure un acudit, hi havia un meme que deia que un grup d'amics es comuniquen des de fa 10 anys exclusivament amb frases del Simpson.
Bueno, mosseguis, benvinguts a un nou capítol de Mossega la poma. Avui teva meva entre el Marc i jo, que tenim el Miquel Àngel, el tenim ja a punt de començar vacances, però estava molt lluny i continua lluny.
Està lluny. El volem lluny. Més que res perquè està molt content on està. O sigui, el volem lluny perquè està content allà. No perquè...
A més, és l'únic usuari, que puja a les stories a Telegram. ¿Vale?
És l'únic usuari que ho fa.
I aleshores sabem de la seva vida gràcies a les stories de Telegram.
Jo l'altre dia, el problema que tinc amb el Telegram és que de tant en tant em surt... Javi Altaveus Wallapop ha entrat a Telegram.
Mare meva.
Clar, però totes les ventes de Wallapop, clar, perquè jo el que faig al Wallapop, com que el chat de Wallapop, sentint-ho molt pels senyors de Wallapop, és molt dolent, quan t'has de trobar, a no ser que venguis enviant, diguéssim, a través del sistema propi de Wallapop, normalment acabes a WhatsApp, amb la qual acabes intercanviant telèfons.
A Telegram
I tinc una quantitat industrial de contactes de Wallapop, tramet-ho. A més, perquè molta la gent que em porta instruments a casa, que jo els hi arreglo, vale, jo tinc aquí el meu side hustle arreglant baixos, guitarres...
Ets Mr. Business.
Faig ukeles, tinc el meu side... O sigui, hòstia, al final, al principi això de les guitarres era una manera de tirar diners a punta pala, comprant eines i tot, però ara ja entren diners... Calarons, escolta, els euros, escolta, senyor, això, els euros...
Bueno, és el que no ens passa mai als radioaficionats, que ens gastem molts diners amb eines, i total, per fer coses nostres...
Jo perquè vaig tenir la idea aquesta de ficar un anunci que ja és... Que ja deu fer pudor de Camembert o de Roquefort, que el tinguen allà...
És un anunci mític,
el Wallapop, que clar, és un anunci de serveis i com que és un servei no li venga a ningú si està allà posat, i a més jo li vaig fotent publicitat, de tant en tant li foto 7 euros de publicitat i ho tinc calculat, que per cada 7 euros acabo guanyant 100 euros en reparacions.
Jo tinc anuncis al Wallapop que no em contesta ningú perquè sempre acabo el mateix. Diu, no me gusta negociar.
No me gusta negociar. No, és fàcil.
No me gusta negociar.
Es veu molt ràpid en el Wallapop. Quan la gent és cordial, o sigui, has de fer un esforç per tindre una comunicació cordial, evitar typos i d'això és perquè estàs deixant veure quin tipus de persona ets i segons qui l'ignores vilment i ja està.
Sí, no? Sí, ja ni contestes. Ja.
No, d'això.
Bueno, anem a fer un petit resum dels temes d'avui. Jo tenia algun tema i tu has afegit un altre, per tant, els enumero així molt ràpidament. Mira, jo volia... Abans una cosa, un rant, que és molt ràpid.
Un rant? Oh!
Tinc diversos, avui tinc diversos,
En posem un i després posem una falca. Avui fas tu el rant. Mola.
Sí.
Un rant.
No, l'únic rant... No, és que aquest és molt breu. Diu, prou, parlant de Telegram, prou de treure actualitzacions de versions de Telegram per macOS. Prou. Perquè és que anem a vàries diàries. O sigui, on s'ha vist això?
Jo no l'actualitzo, eh? Jo no l'actualitzo mai.
Però et surt un missatge d'aquests molestos...
Però
i
has de tindre les notificacions matades per
no,
tot.
No, és notificació. Està dintre de la pantalla de consulta del Telegram. Vale? A la pantalla del Telegram.
Va, però jo això no m'hi fixo.
Actualitza el Telegram.
No m'hi fixo.
Aquest run era ràpid. Va, anem als temes. Vull parlar d'Apple i de l'eco-friendly, això de les fundes i corretges carbon neutral, però després obliga els empleats a anar a les oficines. Ara en parlarem d'això. Uh-huh. Després, hem de parlar d'OpenAI, ¿vale? I de que Microsoft llença Copilot per Windows 11. OpenAI ha tret un munt de novetats, que segur, Marc, les comentaràs ara, i d'això també en volem parlar.
Sí.
I, bueno, i Spotify, Hòstia, lo de Spotify, tio, és espectacular.
Lo de Spotify és acollonant. De fet, jo tinc previst... Bueno, ho comencem després, va. Deixem el rant, posem una falca?
Posem una falca, vinga, va.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Estic emocionat de que siguis tu el que llenci les falques.
Però no, bueno, no, va, però no és el mateix, no les escoltem. A veure si vam... Escolta una cosa, què ha tret Spotify? Expliquem què ha tret Spotify, perquè és important i quines són les conseqüències immediates. El que ha fet Spotify és que ha agafat un model, que un dels molts models que hi ha d'aquests de traducció. Actualment el que hi ha són el que comença amb els models aquests large language models, el que comença a veure és la multimodalitat, és a dir, models que fan moltes coses o simplement
es
que hi ha un
models multimodals
que en parlarem després, o simplement el que fan és que estan agafant i juntant, estan agafant i combinant diversos models, però en aquest cas han fet una cosa molt interessant, perquè veure, el que es podia fer abans i ja es podia fer fa un any, això fa un any i ja es podia fer. Tu podies agafar el Whisper, que si fa no fa per aquestes dates havia sortit el model Whisper, on tu podies agafar i fer una transcripció del teu àudio. I com que tenim eines des de fa molts anys que et poden agafar un àudio determinat i te'l llegeixen, tu pots agafar, fer una transcripció o una transcripció i una traducció, utilitzar una eina de traducció, o el mateix Whisper en alguns llenguatges també.
Això, perdona Marc, seguint la típica teoria d'expansió de la tecnologia, això ja s'ha popularitzat. YouTube t'ho fa.
Sí,
Riverside,
però no en tots els idiomes, No en tots els idiomes.
No. Riverside, que és la plataforma on nosaltres... És el nostre estudi virtual, on nosaltres gravem... O sigui, estem ara treballant amb Riverside. Riverside et fa la transcripció amb text del que nosaltres diem, ho fa amb variants del català, és increïble, i a més, a partir de la transcripció, tu pots fer la traducció a altres llengües, vull dir que és una cosa...
Tot i que jo no sé fins a quin punt té valor o hi han riscos inherents a que un podcast estigui transcript. És a dir, si jo escric una entrada de blog, jo agafo, escric una cosa en el que tinc un esborrany, me'l torno a llegir, l'edito, ho miro, si alguna cosa veig, rebo algun comentari que no s'ha entès, agafo el blog, l'edito, canvio el contingut, o fins i tot puc agafar, mira, he canviat això, he tret això, i pot haver un historial, pots anar al Wayback Machine, però al final has dit, mira, editorialment jo he decidit canviar aquesta notícia o aquest contingut. Econòmica, és pràcticament impossible fer-ho a nivell econòmic amb el podcasting, sobretot perquè, a més, quan jo trec un programa, el programa la gent se'l descarrega. El problema està en que si aquest la transcripció forma part del contingut i és cercable una cosa que pot haver estat una conya, que pot haver estat un error, que després dos programes després fem una fe de rates o alguna cosa per l'estil, queda cercat i, a veure, hi ha gent que s'ha fotut amb un jardí
tremendo,
un
altre problema,
perquè amb un programa de 3 hores diu una bajanada i et tiques amb un jardí.
Sí, hi ha un altre problema addicional i és que els podcasts, per exemple, la base de, diguéssim, de difusió és l'RSS, vale? I diguéssim, el que va crear Apple, no? És a dir, una sèrie de tags associats a l'RSS, i la transcripció de l'àudio no és un d'ells, no és un tag, no forma part.
Jo no crec que formi part de... O sigui, una altra cosa és que tu dius, no, escolta, és que jo vull agafar aquesta transcripció de l'àudio i aquesta transcripció la vull agafar i la vull embevir a dintre d'un model d'aquests, que aquest model m'agafi i em faci un resum, SRT, em faci un d'allò...
És com els vídeos que et baixaves els vídeos clàssics que et baixaves del torrent, és un punt SRT. A vegades encaixava, a vegades no.
Bueno, a vegades encaixa no, però igualment el tema és una cosa, per exemple, hi ha alguns podcasts que són podcasts molt editats, vale? On hi ha molts talls i estan recercats i aquests tipus periodístics de programa de ràdio, vale? Que són programes que tenen una gran edició, però un programa com els que a mi m'agraden, que són com el Mossega la Poma o el Cavalga el Cometa, que són programes de conversació
o entrevistes
oberta,
no editades,
que no saps on vas i està sense editar i té un, i això té un valor. El que passa que no es pot comparar i fer-ho cercable. O sigui, per mi que sigui cercable. Una altra cosa que dius, escolta, els propietaris, els que han creat aquest contingut, podem decidir agafar la transcripció, passar-la, revisar-la, identificar què és el que volem que surti i posar-ho aquí. Però no tots els acudits, totes les bestieses i tots els, i els errors que puguin sortir, si això està, és cercable a internet, ja està per sempre i...
És un problema,
a veure,
sí,
pot,
sí.
Poden haver-hi problemes, però és que al final no és l'objectiu, no, no és pel que va estar aquest contingut creat. O sigui, un podcast entre dos amics o quatre amics que se senten i parlen de coses i hi ha altres persones que els agrada escoltar això, no és el mateix que un contingut per ser publicat i indexat in itinerant,
i
in eternum.
Mira, aquest és un tema interessant. Deixa'm que inserti una reflexió. Tant és així això que dius, que nosaltres, nosaltres tenim el guió del podcast que és molt bullet points, per entendre'ns, d'acord? Sí. Vale?
I el programa d'en Magma, que ja ens fa tot el pipeline...
Sí, bueno, ara ja no el fem servir, però en el fons és el mateix. Fem un copy-paste del notes, de la nota del guió, d'acord? Vale? Però tant és així que els anys... Bueno, per tenir una miqueta de coherència i perquè hi hagi unes mínimes notes, tu has de cercar enllaços, els has de posar dintre del text, saps? O sigui, jo què sé, per exemple, ara parlem d'aquest exemple de l'àudio, parlarem del Lex Friedman, i hi ha un enllaç a l'àudio traduït... Bueno,
exacte,
no sé
però en aquest cas és el... Però en aquest cas, fixa't una cosa, ha de ser el creador del contingut el que obri aquesta opció.
Per exemple, jo el resum del podcast el faig mentre tu i jo xerrem.
He matat un mosquit.
Ben fet. El mosquito no sufre. L'altra cosa que faig és vaig contínuament movent de lloc l'ordre, perquè volem parlar d'això, però no hem decidit quin ordre farem. I aquestes coses, clar, això... en programes oberts, com el nostre i molts altres, és molt complicat de tabular, saps? I d'indexar.
Però tampoc és l'objectiu. Ni forma part del valor de la proposta de valor. Llavors, el que comentàvem és, fa un any ja es podia agafar i fer una transcripció,
jo diria que les notes del programa
i reinterpretar. Però era una robolectura.
Exacte.
Era una robolectura i amb una veu, diguéssim, d'aquestes sintètiques. El que fot el model que té ara Spotify i que em sembla que ha vist en algun lloc que està per algun puesto, aquest model el que fa és que tu agafes, li fots un àudio, et modela la veu de cadascun dels interlocutors i llavors t'agafa i et genera l'àudio traduït amb la veu dels interlocutors i amb les inflexions dels interlocutors.
I fins i tot et fa
el lip-syncing, et canvia el vídeo perquè els llavis facin la dicció en l'altre idioma. És acollonant. Això es va veure amb el Messi fa unes setmanes.
El que et volia dir jo, el que et volia preguntar, jo he vist el vídeo traduït, ¿vale? O sigui, he vist el Lex Friedman entrevistant el Noah Harari, ¿vale? El Yuval Noah Harari, però ja l'he escoltat traduït, no he vist l'original, no estava veient l'original en simultani.
Jo ja
¿vale?
he vist l'original.
Sí que notava certes inflexions, fins i tot... en algun punt...
Igualment, tant
molt.
El Harari com el Friedman són bastant monòtons a l'hora de parlar. El Friedman
aquí
és, està,
aquí
estem
voy.
Aquí parlant sí. perquè el més important és tenir clares les coses que estem dient.
Sí. I després hi ha un altre punt.
És
la
acollonant, com amb aquest to monòton a la gent li aguantem 3 hores de
li
podcast.
Li aguantem 3 hores, sí. Bueno, perquè... L'altra cosa que et volia preguntar és que hi ha inflex... O sigui, jo crec que encara li queden iteracions a les
no, li queden moltes iteracions. Li queden moltes iteracions. Però fixa't que comencen a haver-hi casos d'ús interessants. Per exemple, tu agafa totes les pel·lícules, totes les pel·lícules doblades i amb els doblatges existents, canvia les imatges perquè els llavis vagin amb el que s'està dient. Si nosaltres sí, sí, hem après, perquè d'alguna manera hem estat condicionats des de petits,
la fa,
a quan mires una pel·lícula fa el no dupla... mires els llavis.
Sí, però una cosa... No, però espera't. Aquí, aquí els dubladors fan una feina que te cagues. Els bons dubladors ho fan sí. fins i tot perquè
però quedi... Busquin i el que fa i la traducció, no es noti, les paraules...
I no es noti... Sí, ho fan així.
I que quan ells van doblant vagi, diguéssim, amb el moviment de la persona i que... I
de fet, per això són actors, perquè estan actuant mateix temps que l'actor.
Has de ser un actor de collons. El problema està en que, a veure, ho deia avui en Xavier Serrano, deia, escolta, hi ha molta gent que està excitada per la intel·ligència artificial, perquè l'ajudaran o en faran negoci o el que sigui, però aquí uns quants començarem a perdre els bous i les esquelles. I pot ser molt fotut, però clar, el tema és... tu agafa i de cop i volta, d'aquí 3 mesos, amb un parell o 3 iteracions, Netflix diu, no tinc per què traduir. No tinc per què doblar, puc agafar i dic, escolta, i si jo tinc una sèrie, doncs agafo o una pel·lícula, començo, i segurament poden començar a fer proves. Poden començar a fer proves i tindre... I fins i tot fer test, agafo aquesta i la doblo i aquesta altra no la doblo, la faig amb IA i miro quina té millors resultats i al públic li agrada més. Però tu pots començar aquí a fer certes coses i de cop i volta tindre les veus dels actors originals. Per exemple, amb el tema del castellà pots començar a deixar-te de banda, deixar aquell espanyol latino genèric que tenen... inventat
que
a Miami,
no enlloc,
inventat
que no
a Miami,
país.
Que no és de cap país, però que més o menys aguanta tothom, vale? I que és el típic aquell espanyol Disney d'abans, el de la Cenicienta i la Blancaneus.
I el Correcaminos. El Correcaminos,
el Correcaminos no, només feia mic-mic.
Sí, era que també...
Bueno, però hi havia només el senyor que llegia els lletreros. Peligro! I coses així. Però... Aquest espanyol latino el pots treure i treure accent de Mèxic, accent de Panamà, accent de Perú, accent d'Honduras, accent d'Uruguai, accent de Xile, i a cada país posar el seu. Fins i tot aquí podríem meter accento de Jaén o l'accent aragonès aquest que o fiquem l'aragonès i ara fiquem... Jo estaria perquè tots els doblatges fossin de Lleida. Tots de Lleida.
No, jo a mi l'accent que m'agrada, per exemple, parlant del català, jo l'accent que hi ha fitxo és, hi ha 2 accents que m'agraden. El del Sinner.
Sí, home, sí.
El del Sinner és molt bo. I després, la variant de l'arròs.
La variant de l'arròs.
La variant de l'arròs del Delta és una variant magnífica. Jo canviaria el català aquest central que tenim a TV3 i li posaria català de l'arròs, que és molt, 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 molt...
Sí, no, es podria agafar i fer. Però llavors,
perquè no sé quina...
Podries dir immediatament, escolta, tu agafes les sèries que s'hagin de doblar i sentint-ho molt per Xavier Serra, tu agafes i dius, mira, les millors sèries jo potser vull que les doblin en Xavier, perquè... Però els que tenen mal pressupost,
no trobaré.
Tu imagina't un Bola de Drac on tens en Krilin de Girona. En Goku amb l'accent de l'arròs. I l'A18 amb accent de Lleida. I després a un d'aquells d'allà al Mondúber i algun mallorquí que d'això i algun eivissenc i tots allà fotuts. I elimines la quantitat d'accent barceloní.
Estava mirant
de les Corts, de les Corts, i ho traiem, no?
No ho trobaré l'expressió, perquè no és meva i no me la sé de memòria, però el Sinner parlava de fer una visita, te'n recordes?
Sí,
de fer la visita al Sinner? És un oient, els que no sigueu de mossegar la poma habituals. I no sé qui li deia... No sé qui li deia algo així com... com li deia? Home, pots venir i no sé què fogos, no? Com disfruta-lo, però amb accent de l'arròs, no? Era brutal. Són expressions que no les utilitzem...
No es fan servir, desapareixen.
No es fan servir i desapareixen i són molt bones. Bueno,
començar a fer coses, però és que es poden començar a incloure, diguéssim, com a... no només allò TV3, ho pot fer totes les plataformes a un cost molt, molt baix.
Sí.
A un cost, comença a ser un cost
dia,
molt baix.
I arribarà el dia que això ho tindrem personalitzat. Jo soc de l'arròs i m'escolto les traduccions de l'arròs.
I fins
jo
i tot tu pots agafar i que el cost computacional li cargues a l'usuari. És a dir, escolta, això sí, la veu te la generes aquí i t'ho fas de l'arròs i punt.
El que passa que això... A veure... Mira, et poso un exemple d'audiollibres a Audible, vale? Jo últimament trio a l'autor, és a dir, la novel·la que vull escoltar o el llibre que vull escoltar, i la persona que fa la lectura.
Totalment.
Vale? Perquè hi ha combinacions de novel·la que vull llegir, persona que llegeix que no suporto i no llegeixo,
has de fer sempre provar.
I saps què m'he adonat? Per exemple, ara estava seguint tota una col·lecció de llibres de novel·la negra, vale? Que aquí han posat, l'estic seguint traduïda al castellà, vale? I hi ha diversos actors que fan el doblatge. Pues hi ha un que m'encanta i m'agrada molt el Lee Jones traduït per aquest actor, i quan em posen un altre no puc seguir-lo, no puc seguir la lectura.
Treu-me'l.
Però és que m'he adonat, tio, que això és molt Audible Spain, perquè m'he anat a mirar els llibres a Audible en italià, i tota la col·lecció està traduïda pel mateix actor.
Depèn també dels contractes i de com va. A Estats Units, a Anglaterra també, per exemple, els llibres de Joc de Trons n'hi havia un que ho llegia molt bé, i el quart llibre van introduir un tio a fer fatal, i el cinquè va tornar el de tota la vida. Això passa. Clar. Poca broma, i a més, per exemple, el Cory Doctorow, moltes vegades el doble el Will Wheaton, que és el que feia de com se'n diu, el Wesley Crusher a Star Trek La Nova Generació. El senyor del The Martian, que té la seva segona novel·la Artemis, primer, el lector de The Martian és un dels millors lectors del món, és l'R.C. Bray. Jo bàsicament jo he descobert autors perquè simplement els doble ell.
Perquè segueixes què coi ha llegit a l'R.C. Bray.
Exacte, un llibre de ciència-ficció, però com el llegeixi a l'R.C. Bray.
El llibre està bé, però tu tens el segell de qualitat de l'R.C. Bray.
Segons quin tipus de llibres no te'ls locutarà, amb la qual cosa ja saps que tens un segell, però ell ja li dona una qualitat addicional. I, per exemple, en el segon llibre de Martian, qui llegeix és l'actriu que fa d'Ashoka. L'actriu que fa d'Ashoka és la que et llegeix el llibre. És impressionant. El llibre, o sigui, hi ha gent que el llibre no li agrada, a mi m'agrada molt, l'he escoltat dues vegades, però el performance que fa la noia aquesta és impressionant. Per això, quan estava abans fora d'antena, tu deies, això té una implicació de les IAs aplicades als audiollibres. Jo et diria, en els audiollibres de no ficció, vale? Llibres de text, llibres d'història, d'autoajuda, de la intel·ligència artificial ens matarà tots, que és com un gènere literari de la no ficció avui en dia, i coses d'aquest estil, doncs segurament podem tindre llibres llegits per intel·ligència artificial que estiguin ben fets. Però quan tu enganxes un bon lector, brutal. No ho pot fer. On la intel·ligència artificial es pot carregar aquests bons lectors? Pots agafar i replicar el que fa la gent de Graphic Audio. Hi ha una productora que es diu Graphic Audio, i a la BBC ho fan de tant en tant, que el que fan és que et fan produccions a full cast. És a dir, si tu tens un llibre on hi ha 30 personatges, hi ha 30 veus diferents. I a més, t'hi foten efectes especials i música. És com si escoltessis és com veure una pel·lícula, però de tant en tant hi ha el narrador que entra per dir.
No m'agraden els efectes especials i la música.
És brutal. Si trobes algun d'aquests del Graphic Audio, en concret, l'Elantris, és acollonant. Valen més pasta.
Sí, sí. Explico aquesta dualitat de l'actor autor. ¿Vale? Estava escoltant amb audiollibres a Audible L'assassinato de Sócrates, L'assassinato de Platón, que són llibres que va escriure el Marcos Chicot, que és un tio que d'història en sap molt i ho fa molt entretingut. Uh-huh. ¿Vale? Locutats per Germán Gijón. Vaig fer el que tu,
Bray.
Vale, pues vaig continuar seguint el Germán Gijón i vaig mirar, hòstia, Germán Gijón, què has locutat tu a Audible? Perquè, tio, ho fas de puta mare. I vaig acabar dintre de la saga del Michael Connelly, que és un autor de novel·la negra. Molt bo.
I has acabat de novel·la negra.
I me'ls he escoltat tots, tio. Passaje al paraíso, L'último coyote, La rubia d'hormigón, Hielo negro, El poeta. Tots això són llibres de novel·la negra del Michael Connelly.
Que no t'haguessis escoltat, però com que hi ha el pollastre aquest...
Exacte. Ho explico perquè us el recomano. Us faig la recomanació fora d'hores. Vale,
però fixa-t'hi que amb intel·ligència artificial sí que podries agafar i dir no, és, quan tu tens un lector d'aquests que és capaç de fer, de posar la veu de dona, de posar la veu d'home, posar diferents tipus de coses, fan accents i coses, i ho fa una única persona llegint, vale? I doncs, que són impressionants, però que el que sí que pot fer un sistema d'intel·ligència artificial és posar-te diferents veus. I cada personatge té una veu diferent. Vale? I llavors tu primer pots passar un filtrat amb un LLM on identifiqui quina és l'entonació i com s'haurà d'interpretar cadascuna d'aquestes veus i després li passes al sistema.
Però encara no estem aquí, Marc.
Però no estem a un any.
No
estem a un any.
Bueno, comercialitzat.
Tomàs, ChatGPT, el ChatGPT encara no té un any.
Sí, la carrera ha sigut molt ràpida.
Que encara no té 10 mesos. O sigui, demà passat tindrà 10 mesos el ChatGPT. I les bestieses que s'estan fent i les coses que estan... És que cada setmana surten 7 o 8 models que fan coses diferents. I fins i tot el que estic veient és que comencen a sortir projectes a dintre de GitHub, que a més són open source tots, on bàsicament el que et donen són infraestructures, diguéssim, ja eines de programació perquè utilitzant Python i Jupyter Notebooks, el que tu puguis agafar és muntar pipelines en el que tu connectis molts models. És a dir, jo agafo aquesta informació, la foto cap aquí, ara la fico cap al meu ERP, agafo una informació, això ho fico cap aquí, processo l'entrada cap aquí, per aquí ho passo cap a ChatGPT, ara ho fico contra el lama que tinc de llonces, ara genero àudio, ara li foto un pet cap endarrere i et pots... o sigui, ara ja començarem a veure projectes de software on bàsicament sigui dir, agafar moltes coses combinant molts diferents models per fer coses que fins ara no es feien. O sigui, no és allò, simplement faig una API i tens ChatGPT sota i fa una cosa, fantàstic. No. Tenim molts models, tant models open source com models de pagament, com models hostatjats en el cloud, i a sobre aquests frameworks ja et munten, doncs això, tots els teus pipelines per muntar tot tipus de lògiques diferents. Però surten coses supermadures i sobre aquestes, i alguns d'aquests ja directament amb no code.
Sí. Te'n recordes que et vaig explicar allò del sistema aquell que eliminava el soroll de fons de la ràdio?
Sí.
Vale. I que això era un nano que ho estava aplicant i tal. Un company, el David Acacio, que també és
un altre malalt. Un podcast
que sent... Un altre malalt, Entre Dep i Ops. No té el podcast d'Entre Dep i Ops, i també radioaficionat. Va fer recerca i em va enviar un paper.
Paper, directament. D'aquells de l'arxiv.
Sí, de l'arcaic. Però, de fet...
És que aquests de l'arxiv, el que són, tu envies un paper a publicar en una revista, i el problema està en que tu envies un paper en una revista i potser tardes un any i mig que surti. Perquè entre que comença el procés de revisió i s'ho pensen i es fan una abraçada i d'això i surt el paper, no acabes de tenir-ho mai. Al final, amb aquest camp, és dir, escolta, un paper d'aquí un any i mig no val res, llavors tu el que fas és dir, fas, això és com a preprint. Ei, aquest paper el tinc jo, encara no està publicat, està prepublicat, però la gent però ja pot començar a llegir i et pot començar a citar. El que passa que pot haver-hi qualsevol cosa allà. O sigui, no hi ha filtre. És a dir, tu
no
dius,
filtre,
soc
principi...
jo i això és el que he escrit. I prou.
I tu declares l'autoria. Bueno,
sí,
doncs hi ha
uns grup... codis ètics i unes coses, però no hi ha més.
Bueno, doncs explico això primer per donar més context al que vaig llegir, perquè diguéssim que hi ha un background que jo crec que és molt important. I segona, perquè et dona la raó a una cosa que tu vas comentar. Això respon a un model, te'n recordes que tu vas dir? Això respon a un model que... Vale. Doncs hi ha 4 nanos. Dic nanos perquè conec el diguéssim, el número 1 del paper, que teòricament és el que més contribueix, però hi ha 4, ¿vale? D'una universitat alemana, que van fer el paper, ja tenen 4 interaccions. I ho van publicar a GitHub, i es diu Deep Filter Net. I el paper, que ara vaig amb ell, vaig a l'última versió, perquè té 4 interaccions, el paper, es diu... Perceptually Motivated Real-Time Speech Enhancement.
Enhancement.
Vale. I és el Hendrik Schroeter, Tobias Rosenkranz, Alberto Escalante i Andreas Mayer.
Tenen aquests... nom com de banda de death metal.
de death metal.
Sí, els, sí? Aquesta penya, junts, els juntes així, banda de death metal. Bueno, pues amb les grenyes, sí. Samarretes així, i tots tirilles i molt blancs.
Bueno, doncs el Heinrich Schroeter, que jo diria que és l'autor principal i el que va gravar un
vídeo...
És el
baixista, aquest és el baixista.
Aquest és el baixista. Ah, pues, no, aquest és guitarra i ara t'explicaré per què.
Ah, vale.
Aquest tio va publicar el primer paper, entenc, i entenc que és ell el que explica, diguéssim, com funciona. Ja van començar, diguéssim, fent-ho offline i ara ja és en real time. Vale? Mm, van anar fent ja... diferents iteracions. I el tio, per fer la demo, es veu al seu despatx de la uni, tio. És un xaval jove, eh? Es veu al seu despatx de la uni i es veu... Saps aquestes aspiradores industrials, les que passen les dones de fer feina de sí. les oficines, que són així, així de grosses, i una guitarra? I aleshores el tio es diu, a veure, ara no teniu el filtre activat, i el tio posa l'aspiradora i no se'l sent. I després toca la guitarra. Posa el filtre, tio, i desapareix l'aspiradora i la guitarra i se sent la seva veu neta sense soroll.
Brutal.
Pues això, que d'aquí ve el dit filtre.
Bueno, saps qui en domina molt d'aquest tipus de coses? L'Uri Nieto. Per al final és procés del senyal. El que passa que en comptes de fer algoritmes de procés del senyal a partir de transformades de Fourier, pues el que ho foten és a través... És, li fots directament la senyal en cru i moltes dades entrenades a partir d'aquestes transformades de Fourier, però el model ja ho fa sense fer les transformades de Fourier. Ja té el model, ja, paf, t'ho treu. I el cost computacional és molt bèstia. Però recordo una cosa, de nou, el problema que hi ha aquí és que no és que s'ha netejat la senyal, sinó que el model identifica la senyal correcta i la genera sense el soroll de fons.
Correcte.
I llavors el problema és que si tu necessites que aquesta senyal sigui per exemple, aprofitada, en un judici, en un judici, compte, perquè aquests sistemes al·lucinen i potser una paraula, una conjunció o una cosa no està bé. Fins a quin punt està això? Perquè està regenerat.
Llavors, i poden condicionar.
Exacte, sí, no, i potser, llavors, potser si tens un sistema, si tens aquest tipus de sistemes i per exemple s'ha de fer utilització com a prova, doncs potser has de guardar les dues coses. Guardar la font original amb tot el soroll i la font sense el soroll i després si hi ha alguna cosa per poder-ho validar s'ha de poder analitzar perquè el que tens és una cosa generada a part. És com un dibuix. És com un dibuix. O sigui, la diferència entre una fotografia i un dibuix fotorealista.
Bueno, és treure-li el fons amb un... Ve a ser això, vale? Treure-li el fons... a veure, per tancar aquest tema, perquè hem d'anar avançant, i dintre també del món de la IA, Copilot arriba a Windows 11.
Mira, això... jo aquí tinc problemes amb això. Perquè, o sigui, recordem Dune, vale? Dune, què diuen els mentats? Vale? Diuen, por propia voluntad pongo en marcha mi mente. Vale? Jo tinc el meu ChatGPT, jo tinc el Whisper, o jo tinc el Copilot en el meu editor on tinc el Copilot posat, i quan jo vull i per pròpia voluntat envio informació i demano coses en aquest tio.
Però el Copilot és igual, eh?
No. Si tu tens el Copilot a Windows, el teu Windows comença a fer coses.
La demo que han ensenyat, jo no sé, perquè no tinc Windows amb Copilot, però la demo que han ensenyat, hi ha un usuari que li dona el botonet de Copilot, li dona el micro i li diu passa-m'ho tot a modo fosc. I fum, li passa tot.
Sí, d'acord, però... Però també les demos que jo he vist...
Organitzem automàticament les finestres de fora i pum.
Però si tu fas servir el Copilot, la forma habitual de treballar, i el Copilot en el Word, i el Copilot en l'Excel, aquest tipus de coses, la forma normal de treballar amb el Copilot, quan tu estàs treballant... Tu estàs escrivint i et diu, ei, sembla que estàs fent això, i et fa una proposta. Tu li dones el tabulador i acceptes el que t'ha donat. Vale? És a dir, que tu estàs... Contínuament tens un Copilot mirant és com si tinguessis un geni de la làmpara que està contínuament mirant el que tu fots i et va ajudant, però també està agafant les teves dades. Llavors,
tens un clippy però creepy,
perquè el clippy estava en el teu ordinador, vale? I a més a més no funcionava, i en aquest cas tu el que tens és alguna cosa que està agafant tot el que està fotent el teu ordinador i tot el que està passant al teu ordinador i ho està agafant, ho està matxembrant i ho està enviant cap a un lloc contínuament i estan tornant coses. I al final és dir, no, tio. O sigui, hem d'entendre que aquest tipus d'assistents, aquest tipus de coses, han d'estar concentrades o sigui, si estan sempre actives, han d'estar actives en el dispositiu. El que fot Apple amb l'iOS és que jo faig coses en el dispositiu i processo la teva informació i faig coses dintre del teu dispositiu per ajudar-te. Molt bé, però el Copilot no està en el teu dispositiu. Està remotament. Llavors, jo per aquí, és a dir, compte. O sigui, és dir,
Tens raó,
tens un problema. O sigui, quan tu actives aquestes coses en el teu ordinador i a més, no oblidem que hi ha hagut penya que s'han trobat... Bueno, Samsung es va trobar amb codi secret de l'empresa que de cop i volta la seva competència...
Sí, no era Copilot, era ChatGPT.
No, era Copilot.
Era Copilot.
Però bueno, ChatGPT també t'ho pots generar, però en aquest cas era sí. El Copilot perquè ja feia molt de temps que ho estaven fent servir. Era com d'un any per un altre.
Entenc això. Vale, i per això Apple diu a vegades el que diu. Però bueno,
més independent del que digui Apple, és dir, tio, o sigui, si tot el que tu, o sigui, el problema és tu has de ser conscient quan les dades estan marxant del teu ordinador i quan no. I això ha d'estar explícit en la, o sigui, no implícit, allò, tu acceptes i a partir d'ara passen coses i ojos que no ven que agrada que trepitges, no. Ha d'estar explícit en la interfície que aquí hi ha alguna cosa. És a dir, encara que hi hagi una piloteta, una xarxa, un copilot, no, però que això vol dir, i que tu tinguis claríssim que això vol dir que hi ha dades que s'han anat per puestos...
Però, Marc, posem-nos a la pell del 99% dels usuaris.
Precisament em poso en la pell del 99%.
Sí, però em poso en la pell del 99% dels usuaris. Oh, és que m'instal·lo això i no em funciona. Vale? No, o no sé com canviar les configuracions de l'àudio de no sé què. Vale? Bueno, ves aquí, entra el regedit, modifica aquesta línia, ves no sé quantos, i que tu li puguis dir al Windows, sense anar a buscar cap opció, posa'm el modo fosc, organitza'm les finestres, activa'm l'àudio de l'altaveu extern 2.
Està molt bé, però l'acció que connecta i que activa això ha de ser explícita, sí, està... i no pot estar en background.
Totalment d'acord,
no,
però em refereixo...
I no queda clar.
Però això ho petarà si resol aquest problema de la manera com ho estic explicant, perquè el 99% dels usuaris que les dades surtin del seu ordinador ni le sabe ni le importa.
El 99% dels usuaris fa les mateixes coses el 99% del temps.
Ja.
Vale? Sí, això és una cosa d'això. I nosaltres sí que som els que estem toquetejant i provant i instal·lant coses contínuament. Segurament la població dels mosseguis, vale? Estem sempre instal·lant i reinstal·lant i provant coses i tal, i portem fent-ho des dels anys 80. Vale? I costa que tinguem un ordinador configurat i ben configurat, per sempre estem fent coses rares.
I que ens duri, perquè sempre i cap a cada diu, oh, ja he arribat al límit, ja no el vull canviar, perquè ja no fa això que vull que faci.
Aquesta actitud també és el que fa, diguéssim, que siguem, diguéssim, com usuaris avançats i que extreguis una mica més de la tecnologia. Vale? Però el 99% dels usuaris no fa això. Una altra cosa és això. Però a mi el fet de que la connexió... Ja no és la IA, No és la IA, és la connexió amb el cloud ha de ser explícita. La connexió amb el cloud ha de ser explícita.
O tenir les eines en local.
No, és a dir, la connexió amb el cloud ha de ser explícita. Per tant, una de dues, o executes en local, o la mateixa interfície d'usuari ha d'incorporar una forma que es faci explícita. Estàs en la nube. Si no, ens passa com lo dels senyors de Tesla fotent-se palles amb la foto amb els vídeos de la gent despullada al costat del cotxe. Vale? És a dir, hòstia, tu estàs amb un ordinador, el que tu fas amb un ordinador és informació personal i del nivell més alt de seguretat. Tens accedeixes al banc, tens coses íntimes, tens el teu diari, pots mirar porno o no, pots fer el que tu vulguis, però és el teu ordinador és superíntim. I m'estàs dient que tindràs una cosa que té la capacitat de mirar qualsevol cosa que està fent el teu ordinador i sense que tu sàpigues fins a quin nivell, amb quin nivell de control ho està dient.
Tan íntim que el primer que fa la policia quan entra a casa a fer un registre és endur-se a l'ordinador. I el mòbil.
Però llavors és dir, a veure, sàpigues, si tu estàs activant el Copilot en el Windows, que sepas el que haces, tio. que sepas sí. el que haces. Llavors, que tu dius, escolta, és que jo vull tenir una estació de treball
super,
ja, super molona, i tens una màquina dedicada a Windows per fer aquestes coses, com tinc jo? Perquè només ho fa servir per aquestes coses? Vale, però això val molts calés, eh? Llavors, per allà has de tindre diverses màquines, eh? I això val molts calés. Vale? Si tens la nostra malaltia, que gastem diners en tecnologia, pues vale, però val calés, això. No sé, o sigui, és... Per mi és, a mi és problemàtic el...
Bueno, serà problemàtic o no? No, però que
farà coses
arriba
acollonants,
Windows,
eh? Farà coses
arriba
acollonants.
Arriba Windows 11, ja.
Farà coses acollonants, però no, jo no ho tinc clar.
El tema és que com li posi a la gent fàcil, a la gent que no és tecnòloga fàcil, i pugui resoldre problemes, que de l'altra manera aquesta gent no ho resoldria només dient-li alguna cosa a l'ordinador, s'implantarà.
És que, a veure, poden aparèixer uns problemes que t'hi cagues. O sigui, fixa-t'hi, tu estàs agafant... Quan tu li dius al Copilot, sisplau, fes-me aquesta actuació en el teu ordinador, li estàs donant, li estàs donant privilegis perquè actuï en mòdul sistema. Vale? Llavors, ara imagina't, jo vull hackejar el teu ordinador. Vale? Només tinc que agafar i fer un spoofing del cloud de Microsoft... i de cop i volta puc agafar i dir-li i puc actuar com si fos el Copilot fent coses en el teu ordinador.
No sabem els detalls
no, però fixa't que la família de problemes que poden aparèixer a partir d'aquí i els hackers, o sigui, tu m'estàs dient que tu tindràs una cosa que farà coses automàgicament i que ve activada en remot, que farà tindrà coses a nivell de sistema i bueno, administrador del teu sistema, en el teu ordinador. Els hackers aquí tindran l'agost.
Bueno, és
Si jo no entenc com cap usuari corporate com això s'instal·la en un corporate. Si s'instal·la és per anar en el CTO, el de responsable de seguretat, el de proteccions de dades, i passeu per aquí i els hi vas
fotent clatellots. Jo sí que imagino com pot estar en un corporate. Pot estar en un corporate
si
està
perquè
en un lloc
el responsable
dedicat.
del Microsoft provider els diu que és màgico i els han regalat una gorra i un pendrive.
No, si està en un lloc dedicat. Si això està en un lloc dedicat, sí que pot estar en Enterprise, en Corporate, Marc.
Tu tens les estacions de treball d'una empresa que de cop i volta estan actuant automàgicament a través de coses que venen del cloud. I a més a més, activades
Marc,
i activades per tecnologies que saps efectivament que al·lucinen de tant en tant.
El 90% de les empreses tenen les coses en el cloud. Tot
sí,
ho tenen al cloud.
Sí,
el que passa que per damunt del cloud en si, perquè, clar, diem cloud a qualsevol cosa, però damunt de la infraestructura del cloud, la capa de seguretat, el control de la capa de seguretat és teu. És teu. I si un proveïdor és capaç d'oferir aquest servei, igual que ofereix màquines virtuals o networking remote, pues és la capa de seguretat l'has de poder gestionar.
Mira, tu te'n recordes ara fa 2 anys? Que van agafar i van hackejar a tot el govern americà a través de com ho van fer? A través d'un software automàgic que administrava la seguretat de tot el govern americà. Van agafar i van hackejar aquella empresa, a través d'aquella empresa, els hi van entrar allà dintre i se'ls hi van fotre fins endarrere. I encara no saben el que els hi han fet. O sigui, els hi van ficar per darrere i no saben fins on de dintre que els hi van ficar. Doncs aquí estem parlant d'un forat a nivell de cadascuna de les estacions de treball. O sigui, és un carmel. És un carmel per buscar exploits.
Perquè sí, però depèn de com es munti.
Jo et dic com desmunta això. Aquest any s'ha muntat de pressa i corrents perquè tothom ho vol. I perquè aquest any tocava i perquè hi ha la histèria. I per tant, com s'ha fet, ha sigut de pressa
i
corrents.
I perquè hi ha molts interessos, perquè això es volia que sortís, hi ha gent que té molts calés invertits.
De l'empresa que va treure Windows Vista, de l'empresa que va treure Windows R, de l'empresa que va treure Windows Millennium, Windows 8, vale? De l'empresa que ha tret tots aquests productes, agafen i foten un update massiu que afecta a nivell de tot el sistema amb un sistema operatiu i això s'ha fotut de pressa i corrents en els últims 6 mesos. Perquè quan van començar a fer aquest tipus de coses estratègiques va ser com va haver la joint venture al mes de febrer entre IBM i OpenAI. Abans hi havia unes inversions, unes coses, però quan va haver-hi l'acord fort va ser fa 6 mesos. En 6 mesos tenen això preparat?
Bueno, veurem.
Jo ho veig, o sigui, si jo fos un responsable, o sigui, jo a la meva màquina no m'ho instal·laria. O sigui, puc tindre una màquina per jugar. Si tinc una màquina per jugar on no tinc connectat res i d'això i jugo, vale. Però és que aquí fots els teus passwords. Aquí entres al banc. Aquí entra el banc, aquí, aquí pots tenir el teu wallet de Bitcoin. És, ho tens tot aquí, què fots, animal? És dir, i de cop i volta tindràs permisos d'administrador per posar-te les finestres, per endreçar-te les finestretes i tocar-te el registre? De veritat? De veritat?
Que ja dic jo que dependrà molt de com s'implementi. No sé. I les corporacions no són tontes. Vull dir que ja veurem com acabar.
D'acord, jo el dic, aquest tipus de... O sigui, com que no és explícit, com que no és explícit i no està sandboxed, quan jo faig servir ChatGTP, hi ha una finestra i està allà dintre. Quan jo faig servir el Copilot, tinc un editor concret, que jo sé que és l'editor on hi ha el Copilot, i està allà, i està sandboxed i està controlat. Si el tinc a Windows, està a Windows, no sé on me l'han fotut. No sé per on me l'estan fotent.
Home, t'ho has de donar un botonet.
Només sé que... No m'expliquis que d'això. Una cosa s'instal·la a nivell de sistema i s'instal·larà a nivell de sistema i system-wide. I té accés a tot. I té accés a teclat, i té accés a finestres, i té accés a pantalla, i té accés al portapapeles, i té accés a sa puta mare. Vale? I pot fer de tot. I com això ho hackegin, és que te'l rebenta. O sigui, t'agafen i la màquina va contra tu. O sigui, aquesta màquina és per agafar i tirar-la a la banyera.
Que exagerat.
No, tio, esperem, o sigui, no.
Però esperem a veure com s'implementa,
el concepte,
Marc,
aquest de dir, tens un sistema que, a més, és que... A mi que es torna boig, és Skynet i és dolent. No, o sigui, és dir, aquests sistemes al·lucinen i poden fer coses rares. O sigui, és com quan va sortir el del farem el Copilot Command Line Interface. Esclar, jo faré una cosa que em genera el Copilot i faré sudo el que digui el Copilot. I dos cojones. I dos cojones. Sudo el que digui el Copilot. Pues no vamos a sudar tanto.
Sí que hi ha hagut pressa i sí que s'ha implementat una mica sense tenir en compte certes pautes.
Hi ha molta pressa. A més, pautes, és quina és la comunicació i quin és el ratio d'integració entre la gent de Windows i la gent d'allà dintre. Jo prevec, o sigui, jo aquí prevec problemes, després ja sortiran o no.
Bueno, a veure per on surt. Vinga, bueno, hem d'avançar.
OpenAI.
Anem a... Sí.
OpenAI, perquè ho poden patar molt. Primer, han tret el model DALL-E 3. Han tret el model DALL-E 3, recordem que ja són els tres grans models de generació d'imatge, l'Stable Diffusion, el Midjourney i el DALL-E. El DALL-E 3 l'acaben de treure, però sembla ser que durant les dues properes setmanes els que estem pagant per ChatGTP tindrem accés a un model de ChatGTP que el que fa és que tu li demanes una imatge i en comptes d'agafar i tindre que estar en tots els blogs i totes les newsletters i tots els entorns d'escriure prompts per imatges, que si heu entrat a Midjourney o en un lloc d'aquests, és increïble la quantitat de coses que els hi tenen que dir perquè les imatges surtin més o menys bé. En comptes d'això, tu parles amb ChatGTP, li dius el que vol i ell ja te fa les coses. Ell ja et proposa les imatges.
Ell te fa la integració amb DALL-E.
Ell ja et comença a fer la integració i et fa els prompts i et diu que les mans les faci bé i totes aquestes coses. Tu...
Vaja, tota la gent que ha estudiat promptismo,
el
de cop i volta s'ha quedat sense feina.
No, hi haurà els usuaris professionals. O sigui, tindrem una miqueta l'equivalent al Microsoft Clipart del DALL-E, però passant a través del ChatGTP i amb les limitacions. I sempre tot depèn de la qualitat del teu prompt. Vale? També si fas un prompt ben fet en el ChatGTP genera això. I això es ven les dues properes setmanes, però això no és tot, perquè el que passa és que ahir ja ens diuen els d'OpenAI que les dues properes setmanes també, és a dir, això de les dues setmanes del DALL-E ho van dir la setmana passada, és a dir, que suposo que entre aquesta setmana que ho tindrem, i ahir ens diuen que el model GPT-4 per als usuaris de Paganini ja tindran la possibilitat de que tu te li comuniquis parlant, és a dir, faran servir el model Whisper per identificar el que estàs dient tu, però a més li podràs cascar imatges. I a més et podrà contestar amb veu, amb el qual ja tens el mode multimodal activat. Val? I això ve ara. I de cop i volta, és a dir, quan els de Google estan amb el Bard, que sembla que sé, que ara ja sembla que fa alguna cosa, i els Lamas i els Llama 2 i aquest tipus de coses comencen a ser coses bastant serioses, i hi ha un altre tipus de models, els d'OpenAI diuen, no, ho tenen aquí. I a més, el fotut és que això ho tenen des de fa molts mesos. O sigui, el que estan dient és que ara ho foten a producció. Comencen a fer-ho mica en mica, fan el rollout en diversos conjunts d'usuaris, primer uns usuaris, després uns altres, al final ho acabaran obrir, però ho deixen anar a nivell de producció. I és molt bèstia. O sigui, la demo que he vist, per exemple, ensenyava i la demanava, ensenyava una foto d'una mountain bike i deia com baixo el seient. Jo deies de moure la, has d'anar del tubo, del seient, baixar, moure la palanca, no sé què. Llavors el tio agafava, fotia una foto amb zoom de la, del, de la palanca, i no hi havia una palanca, hi havia un cargol Allen, i li pregunta, és això una palanca? Diu, no, això és un cargol Allen. Això és, necessites un cargol Allen, eh? I llavors el tio li ensenya la foto a la caixa d'eines, i diu, sí, sí, diu, aquesta, aquí està la clau que tu necessites. Hòsties, hòsties. O sigui, la capacitat d'interpretació d'imatges que comença, que porta això és molt bèstia. I clar, no només això, o sigui, ara foten això, en els propers 6 mesos, doncs milions de persones pujant fotografies i demanant-li coses, amb la qual el conjunt de dades i les preguntes que això, a més, aquesta gent
que
estan aprenent...
entrenament multimodal.
Estan aprenent, apren els casos durs. Apren els casos durs, però o sigui... Però a veure, per exemple, el, quan tu tens el del Dalí, vale? Quan tu tens el del Dalí 3 integrat dintre el xat GTP, ara ja sí que jo els, a tots els cursos, els 14 cursos que jo ja he fet aquest any a professors d'universitat i d'institut sobre ChatGPT educació,
porto un... ara es pots canviar.
Però en tots, en tots aquests cursos, la pregunta que m'han fet sempre és, puc fer que ChatGPT em faci la presentació?
Clar.
Sempre me l'han feta. I sempre la resposta dic, encara no. Vale, doncs potser la setmana que ve la resposta sí. Sempre, sí, a veure, és... sempre cal que la, la... A veure...
Cal la revisió.
No, no,
cal,
no cal la revisió. El que cal és saber... Aquestes eines s'han de saber fer servir. O sigui, la qualitat del prompt, la qualitat del que tu li dius, de les indicacions que tu li donguis, vale? Que tu li sàpigues estructurar correctament un context i dir-li les coses i com dir-li el que és relevant i el que no i marcar-li el rol que té que fer i quin és el tipus de resultat que tu vols, que tu estàs esperant i que cada cosa que tu li diguis li puguis separar i dir, no, això és context, això és informació, això són dades, això és forma. Poder estructurar aquestes coses canvia molt el tipus de resultats que tens. Però quan comences a dominar aquest tipus de coses o ja ho fas, diguéssim, de forma natural, buf, buf.
És un gran canvi.
No, no, la qualitat dels resultats que pots tenir és acollonant.
És
acollonant.
Marc, tinc 5 minuts i necessito parlar de diverses coses i no em nany a contacte. Vinga, som-hi.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Hem tirat una falca?
Sí.
Vale.
Molt ràpid. He estat fent un... Això no té cap valor estadístic, eh? Senzillament és un valor de que jo he preguntat. ¿Vale? Però he preguntat a gent quins són els seus hàbits de subscripcions i tal, i clar, Netflix ha fet molt mal, tio. Vull dir que moltes persones intenten evitar estar unides a un model de subscripció per diferents raons. ¿Vale? Totalment respectables. I això... amb aquesta cadena de diguéssim d'interpretacions també arriba a afiliats de, o sigui, arriba, perdó, a mecenes de Mossega la Poma, perquè el model clàssic és, bueno, 1 euro al mes o 3 euros, no sé,
la gent no, vale? Vol pagar cada mes.
La gent està cansada de que tot acabi en un model de subscripció.
Sí.
Vale?
Bueno, perquè si no tens moltes coses recurrents... Jo, per exemple, el que faig amb algun tipus de coses que estic, per exemple, estic a dues aplicacions, diguéssim, d'aprenentatge de guitarra, el Yousician i el Rocksmith Plus, i tinc la subscripció anual. Però I, no, però tinc la subscripció anual, però dic, tinc l'anual i cancel·lada.
Clar,
I si no, el faig servir, dic, no vull cada mes. Jo la tinc ara per un any, m'obligo a utilitzar, que no el faig servir, de quan toca renovar, no renovo i acabar.
Això ja ho van encetar alguns mosseguis fa un temps. Hi ha gent que no paga un euro cada mes, sinó que al mes de desembre s'asseu i diu... A veure,
1.000 euros?
No, 1.000 euros no. Però al mes de desembre s'asseu i diu, a veure, on on vull fer de mecenes, on vull participar, vale? On vull tenir, on vull pagar per alguna cosa. Pues aquí, allà, aquí, allà. Fa els seus números, té el seu Excel, sí. I aquell mes paga. És aquell mes dona la seva donació, o sigui, la donació o paga per al servei i tal. I després durant tot l'any, i no es paga per aquest any, és a dir, després no és renovable, sinó que l'any que ve, al desembre, ja tornarà a seure en funció de la seva economia, de les seves prioritats i dels seus propis criteris. I això alguns mosseguis ja ho feien, que entraven el dia 1 de desembre, deien, hòstia, vaig a mirar amb qui m'ha satisfet aquest any o qui crec que es mereix un premi.
No, al final és dir, a qui m'agradaria que continuï? Escolta, si jo he estat fent servir això, si tinc ganes de que continuïn i que segueixin per aquí, doncs hi ha una forma de donar el missatge.
I aquell mes, o sigui, aquell moment, i només per aquell moment, vale? Diu, mira, pues tant, 10 euros, o 12 euros,
euros.
O 20 euros.
1.000 euros.
1.000 euros no, però aquestes quantitats sí que s'han donat.
999.
I se n'oblida. I l'any que ve, igual quan es seu i fa aquesta reflexió, diu, mira, pues aquest any mossega la poma no, perquè ja li vaig donar l'any passat, o perquè, jo què sé, el Marc parla massa, o el Tomàs no el para prou, i diu, aquest any només li donaré a Coffee Break, Senyal i Ruïdo.
No ve prou el senyor R.
No veus prou el senyor R, el que sigui.
Un dels dos senyors R's, el que vulguis dels dos.
Perfecte. Jo l'únic que vull dir és que vull que siguem conscients que això és possible, que vull fer una campanya d'ara fins a final d'any perquè la gent ho faci. És a dir, escolta, mossega la poma, em satisfà, me'l baixo cada setmana, aquests pavos m'entretenen. Doncs, si tu no vols tenir una subscripció, no passa res. Ves a la xeta, peça mossega la poma de l'aixeta, i allà on poses subscripcions, l'última opció és una donació puntual, que no comporta recurrència. ¿Vale? I si tu li dones en aquella opció, ja et surt per defecte puntual. És aquests diners que tu dones puntuals i no tens cap obligació per fer-ho més. Pues, aquesta gent que estigueu en aquest paràmetres, en aquesta reflexió, en aquesta forma de pensar... doncs us demanaria que si realment esteu satisfets amb el producte, ho féssim, ¿vale? Perquè no us hipoteca amb aquest... Perquè a mi també em passa, jo també m'ho reflexiono a vegades, i hòstia, una altra subscripció, un altre servei de subscripció, una altra subscripció. No, doncs,
jo
encara que sigui una cosa...
Jo Netflix no el tinc.
No, jo tampoc.
El que no tinc és el Netflix, o sigui, tinc el Sky Showtime perquè em costa 2,50 euros, o 2,99, tinc el Disney, perquè és el que mirem cada setmana, perquè sempre hi ha alguna cosa que acabi en canalla a casa encara més, però al Netflix estem a un ritme que l'agafem 2 mesos a l'any, triem les coses que volem veure aquests 2 mesos, ens ho mirem tot, fem el binge de Netflix i tanquem el Netflix, perquè a més és
clar, Netflix ara. Netflix, saps el que passa? Que al final té tanta púrria, tio, tanta d'això
bueno,
que l'hem tret.
El Netflix el que fa és que tira moltes coses contra la paret a veure que s'enganxa. I llavors surten coses com, per exemple, el Juego del Calamar. O els hi surten coses com... tiren de coses i també el que també tenen vista de vegades i busquen productes com el que van fer amb La Casa de Papel, que veuen un producte que té espai per córrer si fots calés, que ho ha fet una productora, doncs, en aquest cas em sembla que era per Antena 3 o per algun d'aquests, però que estava bé, dius que et quedes la primera temporada i a partir d'aquí et quedes amb els drets i continues el de llonces i li dones una sortida. A més, quan surts ja surts amb una temporada, surts amb 2 temporades i li fots... I això ho foten molt. Però clar, ells produeixen, ells agafen i tiren moltes coses com la paret a veure què s'agafa. I molta cosa
nosaltres,
es podria.
A casa,
i a més
el que molesta
molt és quan et cancelen sèries.
Sí,
que una cosa, hòstia, això està bé i tu canceles, la mare que els va parir. Bueno, veure, no oblidem
criteris...
que Firefly la van cancel·lar, Firefly la van cancel·lar, o sigui,
nosaltres
és,
a casa
encara estic enfadat, fa 20 anys encara estic enfadat.
Nosaltres a casa hem decidit el següent. Bueno, hi ha coses que entren i surten, està al Prime Video perquè tenim Amazon Prime. I
el Prime no te'l pots treure perquè és que és amb el que venen els paquetets.
Però bueno, si s'hagués de pagar la banda no el tindríem, perquè la qualitat és pitjor que Netflix. I on sí que hi ha 2 serveis que ens agraden és Apple TV Plus i Filmin. Vale? Són dos plataformes que a casa ens agraden. I el que fem és combinar-les. Vull dir, ara no estem a... Ara estem a Filmin, perquè a més Filmin ha fet una bona campanya aquest estiu. Has pagat un mes i t'han donat 3. Vull dir, has tingut 2 mesos gratis. I a més l'altre dia van llançar una enquesta, que és bastant llarga, però bueno, si t'entretens a fer-la, que és molt interessant. L'enquesta, sí, és interessant l'enquesta, no pel que tu respons, sinó pel que Filmin pregunta. Pues teniu interès, eh? Vosaltres, jo la vaig respondre i m'han donat una altra més gratis.
Bueno, vas,
o sigui que he pagat un i he tingut 4 mesos. I, bueno, igual això em farà allargar la subscripció, però la idea inicial era balancejar Filmin i Apple TV+. Ara torna a venir la Fundació, tornarà a venir...
Jo l'Apple TV+ el tinc, però jo crec que com que...
Perquè he renovat coses.
He renovat màquines i el renovar màquines...
sí, però jo vaig amb un Apple... Jo vaig amb un Apple Watch Series 4.
Primer vaig comprar l'Apple Watch, després vaig canviar el MacBook Pro de la meva dona i jo suposo que amb això em van actualitzant, em van donant coses. És una manera d'estalviar diners. Tu compres Macs nous i tens l'Apple TV Plus gratis i estalvies?
Xocolata del lloro, col·lega. Però bueno, va, Falca de Byte-Rate, última notícia i o dues coses ràpides.
Per,
i una
cert,
proposta,
una cosa, per cert, una cosa, si estàs al TV Plus... a la tercera temporada de Ted Lasso surt de fucking Josep Guardiola. De fucking Josep Guardiola. Però surt i parla amb el
jo
Ted Lasso.
Jo no sóc massa... No, no em va disgustar,
i de veritat,
no em va desagradar Ted Lasso, però no sóc fan.
La tercera temporada de Ted Lasso té alguns episodis que deixen el regust de Doctor en Alaska. Especialment a l'episodi d'Amsterdam. O sigui, a l'episodi d'Amsterdam té un regust Doctor en Alaska que dius, hòstia, que costa arribar-hi, perquè, però al final quan ja tens els personatges i tens tot això, s'hi donen molta canxa a personatges més secundaris i d'això, que dius, ostres, jo vaig un binge-watch de la tercera temporada i quan es va acabar, jo, hòstia, doncs n'hagués volgut uns quants més, eh? N'hagués volgut... A més, perquè acaben la sèrie. Almenys acaben la història de la sèrie, no sé si després faran alguna cosa més, però d'això. I em sembla que és el penúltim episodi, surt de fucking Pep Guardiola. Fent de fucking Pep Guardiola.
Pep Guardiola. Vale, Falca de Byte-Rate i tornem de seguida. Vinga.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Vale, dues coses molt ràpides amb aquestes notícies breus. Una, que és el segon rant que tenia avui per fer.
Vinga, rant.
És que, mira, això ho va dir l'Emilcar i, hòstia, té tota la raó, tio. Té tota la raó. Màrqueting, presentació de l'iPhone 15, carbon neutral, que si les corretges dels Apple Watch, que si les fundes que ara no agraden a ningú, que són fetes amb aquest material de no sé quantos. I de cop i volta... obliga Apple a tots els seus empleats de l'Apple Park ara a les seves oficines. I ell deia, els pàrquings de l'Apple Park té 2 pàrquings i els 2 pàrquings, el diàmetre dels mateixos, que estan sempre plens perquè ara obliga Apple a agafar la gent al puto cotxe i que vagi allà a treballar, fan més diàmetre cada pàrquing que el propi Apple Park. I després et venen els pavos que si són carbon neutral. Però de què aneu? Perquè ja no és, oh, voy con un cotxe elèctric. Sí, però un cotxe elèctric, mira, un cotxe elèctric desgasta les autopistes, tienes que tener autopistes para que vaya, mata pajeritos, mata erizos, mata ciervos, m'entens? O sigui, i costa fer-lo, vull dir, el millor és no anar, o sigui, el millor és no gastar.
Jo estic amb tu, eh?
Hòstia, o sigui, és que...
De tant en tant, o sigui... El desplaçament personal ha de ser per alguna activitat significativa.
Jo no nego que hi hagi...
Només vaig un dia a la setmana a l'OPC perquè tinc les classes concentrades i és fantàstic. Bueno, poca broma. He anat 2 dies a donar classe aquest curs, vale? El primer dia hi havia caravanes simultànies, una per Badalona, l'altra per Santa Coloma. El segon dia hi havia un fucking camió articulat, atrevessat i cremant-se en el túnel dels caçadors a la Ronda de Dalt. La Ronda de Dalt parada en un sentit i en un altre. I gràcies a Déu, nostre senyor, Google, que Google Maps, jo vaig agafar i vaig aixecar el vaig dir, hòstia, va posar tallada la ronda. Em vaig agafar, em vaig fotre cap al dret a tot per sortir, vaig aconseguir sortir per la sortida 2, i Google em va fotre per una ruta èpica per nou barris, a llocs que no existia, vale? O sigui, més o menys crec que vaig veure una espardenya per terra, que crec que és la que va prendre Jesucrist per allà, i vaig aconseguir arribar a la feina 10 minuts abans de la classe, havent sortit 2 hores abans, amb unes 50 minuts. Brutal, o sigui, sortir cap a... És una odissea, o sigui, quan et diuen que hi ha un fucking camió cremant-se.
Però has dit
una
cosa que... Quan
tornava a les 3 de la tarda, estava el camió allà encara, que encara hi havia...
Però has dit una cosa interessant i que denota preocupació i ocupació de les coses, ¿vale? Has dit, tinc, per sort, totes les classes presencials condensades un dia a la setmana.
Sí, el 4 mes que ve no les tindré.
Vale, però ja és. A veure, jo no
és fantàstic, és un dia i més avui
que
com que
suprimeixin
avui,
totes les...
Avui no hi vaig, no dic... perquè a la FIP sembla que hi ha alguns dies que canvien, avui per exemple és dimarts, però a la FIP és dilluns. És una cosa que a la FIP...
Espera, acabo el meu rant,
Acabo el teu rant.
Acabo el meu rant. Dues coses. No, si jo no nego que no ens hàgim de veure de tant en tant, precisament. Jo no dic això. Però, home, anar tots els dies a treballar, no ho trobo normal, i ara s'ha posat de moda el contrari del que vam dir amb la pandèmia, o després de la pandèmia, ¿vale? I l'argument que utilitzen, la productivitat.
No és veritat.
Però que m'estàs contant, tio? Si jo quan vaig a l'oficina estic tot el dia fent fuckings cafès i parlant i socialitzant, que està molt bé.
Fer fuckings cafès, jo estic a favor.
Però no sóc més productiu a l'oficina que a casa.
Ets productiu a casa. Ets productiu a casa. Amb el teu
si
setup,
t'ho prens seriosament...
I que ningú te toqui els collons i el telèfon el pots mutejar quan vols i ja tens a qui vols i tu seqüències les teves tasques i pots agafar i treballar i pots muntar pomodores i treballar en períodes de 25 minuts.
L'únic argument que tenen les empreses perquè tu vagis allà presencialment
perquè
és...
Perquè el jefe et pugui els collons i que et puguin veure.
Por mis fucking cojones. Por mis fucking
no,
cojones.
I perquè hi ha gent que... A veure, el problema que hi ha és...
Increïble. És que, sí, però després vol greenwashing.
Tomàs, el problema que hi ha aquí també és molt clar. A veure,
hi ha certes activitats
que millor fer-les presencials. Jo ja et dic, jo dono molt millor una classe presencial que una classe online.
Home, i un metge...
Tinc molts instruments i tinc moltes coses. Hi ha moltes coses que millor fer-les presencials. Estic d'acord. Però el problema que hi ha aquí és que hi ha moltes generacions i moltes maneres de veure el món. Vale? I és clar, a veure, o sigui, la gent que té molta gent de la nostra edat que no es dedica a agafar, instal·lar i provar coses en l'ordinador des dels anys 80 com nosaltres, doncs són autèntics dinosaures. Són autèntics dinosaures. Sí. I...
No, però jo el que vull posar de manifest és la contradicció d'Apple. És a dir, et foto les corretges carbon neutral, però obligo als milers i milers d'empleats a Estats Units que allà foten 2 i 3 hores per anar a la feina, que no és com aquí. Vale? D'anar i 2 o 3 hores de tornar.
No, sí.
Obligatòriament anar a les oficines.
Però és un impacte cultural.
Però què m'estàs contant?
Una anècdota que vaig llegir en un dels llibres d'història de la informàtica és per què el sistema GEM que van desenvolupar els d'Spark, el del campus a Palo Alto, els Spark, no va triomfar. O sigui, el que volia la gent de Rank Xerox, escolta, nosaltres tenim un ERP, tenim molta informació i podem començar a fer el primer business intelligence en els anys 70. Ja tenien la idea aquesta de fer business intelligence, de donar... Abans que tenien que fer, feien les queries, fotien uns reports, algú els hi dibuixava amb Rotring unes gràfiques als directrius, això s'imprimia, es posava unes tapes de cuir, se'ls hi donava...
I feies el cubo Rubik per fer les consultes més ràpides.
Exacte, el cubo Rubik ja són dels 90. Però abans el que fotien és això, es fotien les consultes, feien els llistats, els enquadernaven amb pell, els hi portaven a la taula, això. Van dir, escolta, anem a desenvolupar una interfície d'usuari que puguin fer servir els mateixos directius, fer les preguntes, tenen les respostes immediatament i poden prendre decisions més àgils Perquè Rank Xerox en aquell moment es podia beneficiar d'aquest tipus de decisions en comptes d'esperar 2 mesos a que es fes tot el procés. Vale? I a més tindran la capacitat de fer preguntes millors, etc etc. Desenvolupen el gen desktop, desenvolupen la interfície gràfica d'usuari, ho porten, els hi porten la demo, els hi presenten la demo. El problema que fa és que en la demo els hi porten la demo amb l'ordinador i amb una cosa que es diu ratolí. A la seva taula de bobinga. Vale? amb una taula de bobinga, que és una fusta tropical que te cagues, que costa més que el teu cotxe i el meu junts quan eren nous, aquella taula diu, tu estàs posant un ratolí en la meva taula de bobinga, sisplau torni cap al laboratori, friqui. I es va acabar la demo. No van arribar a fer la demo perquè van posar un ratolí a la taula de bobinga. Llavors, clar, estem amb això, llavors, el xoc cultural, llavors, en aquest cas, el xoc cultural era als anys 70,
sí, Marc, però encara, passat una pandèmia i tothom s'ha vist...
No, però sí. La pandèmia sí, la gent ha passat la pandèmia.
Sí, el Covid l'hem superat, però la caspa no l'hem superada.
No, no, la gent, hi ha gent que ells són de dir, jo tinc que tindre-ho aquí, i vull veure els meus treballadors, i vull veure la cara que fan, i vull exercir la meva capacitat d'això. I el que també hi ha actualment al mercat laboral del món de la informàtica és que una de les peticions és que tu vols, els treballadors volen treballar treballar a casa.
Clar,
i anar-se'n a viure on vulguin. I si tens la possibilitat d'anar-te'n a viure lluny de Barcelona, perquè la teva parella també se'n pot anar lluny de Barcelona, això representa com el doble del teu sou.
Una anècdota personal. Jo tinc un company que és de l'àrea de sistemes, que és gallec i vivia allà amb la dona i els fills adolescents. I l'altre dia em diu, com és full remote, la meva feina és full remote, l'altre dia parlo amb ell i em diu, hòstia, no... Li dic, estàs perdiendo l'acento gallego, cosa que m'entristece, perquè era un bon accent, saps? I a parte, veo cambios, li deia, I em diu, és que ja no vivo en Galícia. Diu, però, tio, com no vius a Galícia? Si jo pagava per anar-me a viure a Galícia ara mateix, tio, todo verde i no sé quantos.
Tot verd i fresquet i pisos i cases baratos.
Cases baratas i tal. Diu, no, mira, hablé con mi mujer, hablé con mis hijas y dijimos, y les propuso una idea y al final, por unanimidad, no fue por democracia, por mayoría, no fue por unanimidad, nos hemos ido a Canarias.
Puta mare!
Puta mare, tio,
puta mare.
Te'n
vas a Canàries, t'estàs a Canàries.
Clar, i deia, i què? Diu, mira, les nenes s'han adaptat molt bé a l'escola, jo por las tardes cuando dejo de trabajar con mi mujer nos vamos a pasear por la playa, no hay ni Cristo, perquè no estan en una zona turística, saps?
Ah, si no estàs a...
Diu, perfecte.
No hi ha ni Cristo, fa bon temps tot l'any, tampoc tenen tantes onades de calor com nosaltres, no sé que se'ls hi caigui un volcà a sobre, ho tenen molt bé, Canàries. Mm. No, sí, però és això, però... És un tema de qualitat. No totes les feines es poden fer així, però a veure una
però
cosa.
Però les Big Ones estan gilipolles, perquè ara volen que la gent, sobretot les americanes, volen que la gent vagi tornant a llocs de treball. Però les segundones, les segundones, les que van darrere, que saben que la gent vol treballar full remote, què fan? Un dels al·licients, sí. Dir, a veure, tio, deixa Google, deixa Apple, vine't amb nosaltres, vale?
I treballes un tu.
Mirarem això, i vés-te'n a treballar, si vols, a les fucking Seychelles, tio.
Què costa un apartament o una casa a Silicon Valley? Parar el que tingui, els teus sou no pots pagar. Però a veure, escolta una cosa.
Caríssim.
A veure, jo tinc dos nanos. Jo tinc dos nanos. Jo penso d'aquí 12-13 anys, hòstia, que es comprin un pis o una casa a les rodalies de Barcelona. És absurd, és absurd.
No,
en 20 anys des de quan em vaig comprar jo la casa, els sous s'han multiplicat potser per 2 i les cases s'han multiplicat per 5. El preu de les vivendes s'ha multiplicat per 4. Per
i
5.
No només el preu de les vivendes, sinó que també molt... Bueno, això aquí sortint de la temàtica de Mossega la Poma, però ara el preu de... O sigui, entre que això és així i que tot costa molt més, perquè la vida costa molt més, i que a sobre... el preu dels diners és caríssim, vull dir, és per la gent jove és un mal de cap. Bueno, tanco el rant aquest.
Tanquem en 5 minuts, que ja m'estan reclamant, em reclamen.
Vale, vale. Acabem el tema aquest del rant. Només feia aquesta reflexió de la incoherència d'Apple amb aquest tema. Vale? Aneu-vos a fotre's les fundes aquestes que no agraden a ningú pel cul, per molt carbon neutral que siguin, i les... i lo de les d'això dels Apple Watch, les corretges igual. Vale, últim tema, un agraïment. Us vaig explicar un problema que tenia de consum del Mac Mini, que la CPU s'escalfava i que s'aturava tot, que per, clarament la culpa era de l'OBS quan feia streaming en directe amb dues càmeres, i molts m'heu donat consell. Jo vaig demanar consell la setmana passada i molts m'heu donat consell. Agrair a tothom, en especial a l'Oriol Rius, que és un tio que pilota de OBS molt.
Oriol Rius, en pie saluden.
Que a més fa formació d'aquestes coses. I em va passar un hard copy de la seva configuració de Windows o de Linux, no sé el que era, però bueno, que és homòloga a la del Mac. ¿Vale? I entre això i altres consells que havia rebut abans, he fet diverses coses. La primera és validar, que ja ho tenia així, que la codificació de vídeo sigui per hardware i en concret per Apple H.264. Segona cosa, he reconfigurat la resolució base, la del canvas, perquè coincideixi amb la de sortida i no hi hagin escalats. No hi hagin
perquè hi ha molta feina aquí.
I, per tant, he deixat tant una com l'altra 1920x1080. Amb això ja vaig reduir un cert consum de CPU. I la tercera que estic provant aquests dies és reduint de 60 frames per segon a 30, perquè per un streaming...
No necessites 60 frames per segon.
Vale.
I això, és que si fas Full HD a 30 frames per segon, et vas que et mates. I clar, de cop i volta el teu Mac Mini tira.
A veure, ja no ha arribat mai aquell tope de desconnectar-se a la CPU i dir, mira, no puedo más, Tomás, no puedo más. No estoy horroroso, ¿vale? Però agrair a tothom. I agrair, sobretot, el consell del... Crec que va ser el Ramon García que va dir deixa't estar d'històries. Compra't un Mac Studio, tio, que és fantàstic.
Clar que
fantàstic.
Sí, clar que sí. O sigui, tu el pots consell... optimitzar, però el Mac Studio te l'has de comprar, tio.
Te l'has de comprar, tio.
Escolta, bueno, és que al final, al final, escolta, que són dos...
Ramon, Maria, moltes gràcies, tio.
Tu vols un Mac Studio, compra't un Mac Studio. Jo també.
Però és que Mac Studio té dos preus, 2.500 euros i 5.000 euros.
No, t'has de comprar el gros.
A sobre.
Hombre, t'has de comprar el gros. Ande o no ande, caballo grande.
Si em compro un Mac Studio de 5.000 euros, he pagat pel Mac Studio 3 vegades més que pel meu cotxe actual, tio. No me jodes, Maripili, no puedo.
Hòstia, però és que tu vas tindre un tracte molt bo, eh?
Jo vaig tindre un tracte molt bo.
Tu vas tindre un tracte molt bo, eh? Escolta, sí, aquí sí. Hi ha alguns tractes que...
Bueno. Vale, tanquem. Propostes, l'última cosa. Només tenim una avui.
Va, fes la proposta i fotem
el cap. Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, vinga. L'Albert Marcet ens parla de radiofreqüència i hacking. Diu, us porto un jing per jugar a captar senyals de radiofreqüència, guardar-les, modificar-les, decodificar-les, emular-les. És un autèntic tamagotchi que evoluciona com més l'utilitzes. I treballes amb senyal de sub de per sota d'un gigahertz, amb RFID, amb NFC, Bluetooth... Fantàstic. Si voleu fer hacking de tot allò que toca el vostre iPhone o que toqueu vosaltres o que sentiu vosaltres per casa, utilitzeu això
no
que es diu...
Dona la vida! No ens dona
Flipper
la vida!
Zero. Flipper zero. Preu, això sí, és l'únic inconvenient, 169 euros.
Ja tinc sort que no m'ho gastaré perquè és que no em dona la vida, tio. No em
però
dona
és brutal,
la vida.
Tio.
Tomàs,
és brutal.
Ho hem de deixar adeu. Aquí la setmana que sí. Ve més.
Adeu, vinga. Adeu, Marc. Adeu, mosseguis. Adeu-siau. We'll be right back.